Ahir, a tot un poble, parlàrem de l'arribada del Banc de Temps a Trinitat Vella. I encara que ens ho pugui arribar a semblar, no és cap frivolitat. Per a aquells que no ho coneixeu, un banc de temps és un sistema d'intercanvi de serveis per temps. Perquè ens entenguem, un simple intercanvi de serveis per serveis o favors per favors. És a dir, un banc de temps és un banc que funciona sense diners perquè la unitat d'intercanvi és l'hora. Els bancs de temps van néixer com una iniciativa per fomentar les relacions socials i la igualtat entre persones de diferents esferes econòmiques. La primera pedra d'aquest mosaic és la barata, allò que molts coneixeríem com trueque. Però no és una barata clàssica de productes que es du a terme ben bé des de la prehistòria, sinó una barata moderna que nasqué a Canadà cap als anys 70, com a conseqüència de forts moviments socials, amb experiències cooperatives i comunitàries recolzades per joves sense recursos. Com comentàvem, normalment aquestes iniciatives neixen promogudes per situacions on les economies nacionals i la situació laboral és precària i no es poden generar nous recursos a la comunitat. D'aquesta manera, els bancs de temps creen un nou mercat local paral·lel al sistema tradicional. I no ens trobem la gran majoria dels catalans, per no dir habitants del món en general, avui dia en una situació de precarietat laboral i en un context de crisi econòmica? Qui ens diu que aquest no podria ser el principi d'un canvi o una panacea per a la nostra malaltia crònica coneguda per molts com a capitalisme? La creació de la moneda, o dit d'una altra manera, la invenció dels diners com ara els coneixem, han fet de les comunitats societats corrompudes per l'ànsia de posseir riqueses. Les persones s'han tornat esclaves d'aquells papers que tenen un valor consensuat per nosaltres mateixos. La gent sembla viure el seu dia a dia per treballar, i treballa per guanyar i tenir diners. Ens hem endinsat en un bucle infinit que ens fa oblidar que la nostra prioritat en aquesta vida no són els diners, perquè tots sabem que, al cap i a la fi, les coses més boniques i que més valor tenen per les persones són aquelles que precisament no podem atribuir cap tipus de valor, perquè són incommensurables. Potser fer un pas enrere tant en les relacions humanes com en les relacions mercantils podria ser la fórmula secreta per sortir d'aquest forat negre en el qual ens trobem i fer un pas endavant d'una vegada per totes a la nostra història. Potser el Banc de Temps ens podrien ajudar. Qui sap?
Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble, que us parla i acompanya doncs, Patricia Soler i Jordi García. Comencem.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.
Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de que s'ha aturat per tercer cop el desnonament d'una família de Sant Andreu.
Doncs sí, la pressió veïnal i el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca ha aturat aquest dimarts el desnonament d'un veí de Sant Andreu. És la tercera vegada que Matías González ha pogut evitar d'haver de marxar de casa. L'any 2010, Caja Madrid li va interposar una demanda d'execució hipotecària per un deute de 240.000 euros. Una seixantena de persones, entre veïns i membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, s'han concentrat des de la primera hora del matí a l'entrada de l'edifici on resideix el Matías, que no pot pagar la hipoteca des del 2009. Caja Madrid li va interposar una demanda d'execució hipotecària el 2010 per un deute de 240.000 euros. Ara, el Matías espera que l'administració li doni un pis de protecció abans que l'entitat financera demani un nou ordre de desnonament.
Doncs aquestes són algunes de les coses que passen aquí a prop de casa i també, si volem parlar del que passa al barri de Congrés Indians, podem parlar del que és el canòdrom. I és que ara mateix estan aturades les reformes d'aquest recinte, del canòdrom.
L'antic canòdrom està buit després de la reforma que es va fer a la instal·lació per transformar-la en un centre d'art. Els veïns es queixen perquè creuen que està deteriorat i que no hi ha ni una sala d'exposicions ni un equipament per al barri. Acabada la primera fase de la reforma, el Canòdrom, el nou centre d'art de Barcelona, va acollir l'abril del 2010 la primera i de moment única exposició. Des de llavors, les portes d'aquest edifici de Bonet i Castellana han restat tancades. El Canòdrom havia de substituir el centre d'art Santa Mònica, però tot sembla indicar que aquest trasllat trigarà a arribar.
Doncs són 4 milions i mig d'euros sense incloure el mobiliari i les instal·lacions museogràfiques. Això és el que ha costat fins ara la reforma de l'edifici de l'antic canòdrom. Però des de fa mesos, doncs el nou centre d'art contemporani està buit, silenciós i no hi ha res que indiqui que s'hi continua treballant. De fet, el Departament de Cultura ha confirmat que no s'inaugurarà aquesta mateixa tardor, tal com es preveia, no? I també hem de dir que els veïns doncs, es pregunten què passarà amb l'edifici gairebé sense estrenar i castigat ja per algun acte incívic. Les entitats de la zona ho tenen clar. A l'edifici s'hi podrien fer alguns dels equipaments pendents, com ara el centre cívic. De fet, aquesta és l'altra preocupació d'aquests veïns dels quals us parlàvem, ja que saber què passarà amb el pla d'equipaments que les 35 entitats del Congrés i els indians van pactar amb el govern municipal anterior, doncs és una de les incògnites que ara mateix es presenten.
Altres equipaments demanats són una escola bressol, una residència per la gent gran i centre de dia i una residència per disminuïts físics, psíquics. Perdó. També es van acordar construir una zona esportiva en aquest solar de propietat privada que al mateix temps donaria servei als veïns de la Sagrera. Tot això, però, queda a l'aire fins que no s'aprovi el programa d'actuació municipal d'aquest mandat.
Doncs aquesta era una de les altres notícies per comentar. Hem parlat de Sant Andreu, hem parlat ara mateix del barri de Congrés Indians i ara ho farem de la Sagrera perquè desenes d'arbres agonitzen per les obres del tren d'alta velocitat a la Sagrera.
Si fa una passejada pel parc de Sant Martí, el pulmó vegetal del barri, seran testimonis d'una estampa trista. A la banda del parc més propera a les obres del tren d'alta velocitat hi ha una quarantena d'arbres replantats arran dels treballs de l'estació de la Sagrera. Segons Adif, l'organisme estatal responsable de les obres són 43. Els identificaran fàcilment perquè estan lligats a terra amb uns tirants metàl·lics folrats de tub de plàstic vermell. Per això i perquè, a diferència de la resta, estan secs o, en millor dels casos, els queden 4 fulles, mortes majoritàriament.
I, de fet, dels 40 exemplars localitzats, només 5 llueixen totes les fulles verdes. N'hi ha 18 més que encara en tenen alguna de verda, però que tampoc no ofereixen un aspecte gaire saludable. Hem de dir que 17 que les tenen totes seques i 5 que estan pelats, és a dir, completament despullats.
El diagnòstic estrictament visual encaixa amb la denúncia que fa la secció de comissions obreres de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, que assegura que una trentena d'aquests arbres són morts. Adif, encarregat del transplantament i manteniment dels arbres afectats per les obres d'alta velocitat, diu però que dels 43, tots provinents de la part del mateix parc ara aixecada pels treballs, només hi ha hagut problemes amb una desena. Una desena entre la qual l'empresa pública tampoc no precisa quants són morts i quants són encara recuperables.
I hem de dir que aquesta empresa, Adif, la responsable de tots els arbres afectats per les obres, insisteix que tot s'ha fet seguint el procediment indicat per Parcs i Jardins. És a dir, una manera de treure's el mort de sobre, no? I fonts de comissions obreres asseguren que el sistema d'espratge, la col·locació de guies per ajudar-los a mantenir-se drets fins que arrelin, doncs s'ha aplicat als arbres mitjançant tirants metàl·lics, tal com ens ha dit la Patrícia, i està fet de qualsevol manera amb materials d'obra i no el recomanaria cap jardiner. El sindicat també posa en dubte, vist el resultat, que el trasllat i el rec s'hagin fet de la manera més adequada.
A falta de dades oficials sobre la data de transplantament, 14 visitants habituals del parc, 12 dels quals van coincidir a situar-lo entre finals de maig i començaments de juliol, els dos restants que anaven junts van dir que havien estat abans a la tardor o a l'hivern, i la fi de la primavera i els mesos d'estiu no són precisament el moment més apropiat per moure arbres. Si s'ha fet en aquestes dates és un disbarat, és la pitjor època per fer transplantaments, insisteix el sindicat.
I hem de dir que Adif assumeix el replantament i el manteniment dels arbres afectats per les obres durant un any i ha de reposar, per tant, els que es morin durant aquest període. És el que haurà de fer, per exemple, amb els exemplars morts del parc. En el cas de que dels que estan en vivers municipals a l'espera d'un nou emplaçament, és en aquest cas Parcs i Jardins qui n'assumeix el rec i la cura mentre no es replanten.
A hores d'ara ja s'han retirat 119 arbres de la part del parc de Sant Martí, on es fan obres. A banda dels 43 replantats allà mateix, n'hi ha 20 a l'Avinguda de l'Estatut, a la Vall d'Hebron, i 56 al viver del Bon Pastor, esperant el trasllat a l'emplaçament definitiu. Dins del parc encara resten 186 arbres més pendents de ser transplantats o d'acabar a la planta de compostatge. Un total de 187 exemplars més han estat arrencats de la Ronda de Sant Martí, dels quals una part s'han replantat a la zona franca i una altra és al viver de Bon Pastor, segons Adif. En total, i segons els càlculs de l'Ajuntament a Barcelona, les obres del tren d'alta velocitat poden arribar a afectar 1.337 arbres. A hores d'ara, i a banda d'un centenar que han anat directament a la planta de compostatge a causa de la impossibilitat de replantar-los, ja s'han retirat 748, dels quals 201 ja han estat reposats al mateix lloc afectat i 315 s'han transplantat. Els 234 restants s'integren un calaix de sastre que no es diferencia entre els exemples morts i els que esperen als vivers un emplaçament definitiu.
I parlant d'arbres, doncs parlem ara dels arbres plantats en una nova rambla de Baró de Viver que es moren ofegats. Doncs hem de dir que la rambla del carrer Ciutat d'Assumpción al barri de Baró de Viver la va inaugurar l'alcalde Jordi Areu a finals de març, just abans que entrés en vigor la prohibició de celebrar actes d'aquest tipus per la convocatòria d'eleccions. Era una obra finançada amb el Pla de Barris de la Generalitat i dissenyada pels mateixos veïns en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Doncs 6 mesos després, la majoria de la setantena d'arbres que s'hi van plantar, palmeres, a banda, o no tenen ni una fulla, o les tenen seques. De fet, 2 escusells estan buits, els arbres que hi havia doncs ja han estat retirats. És a dir, que tant Baró de Viver com el barri del Bon Pastor coincideixen en que no estan doncs gaudint d'un arbrat consistent.
De 67 arbres plantats a la Rambla que van comptabilitzar aquest diari en una passejada de la setmana passada, 31 estaven despullats sense ni una fulla i 11 més només tenien fulles seques. L'Ajuntament admet que n'hi ha que estan morts sense precisar-ne la xifra.
Doncs què ha passat? De que el consistori explica que en aquesta rambla, a diferència del que es fa normalment, que és tractar prèviament les terres on es fa la plantada, es va optar per plantar els arbres en el sòl consolidat, és a dir, tal com estava. Una prova pilot que no ha anat bé. Principalment, segons la hipòtesi de l'Ajuntament, per un problema amb el drenatge del sòl i una mala absorció de l'hidrogel, és a dir, un producte amb què es fa el rec automàtic. El problema, a més, es podria haver agreujat amb les fortes pluges de la primavera i principis d'estiu. És a dir, que al contrari del que és habitual, les plantes no han patit i mort algunes per falta de rec, sinó per ofegament.
L'espècie que s'ha dut la pitjor part és la xincranda, jacaranda minisofilia, tot i que el consistori assegura que també hi ha afectats exemplars d'altres espècies, com els arbres de l'amor. Fonts de la plantilla de Parcs i Jardins afegeixen que entre les plantes ofegades també hi ha albícies, de la família de les acàcies i potes de vaca. El consistori diu que fa temps que està fent un seguiment del cas. La propera inspecció serà aquesta setmana i que ja ha encarregat la retirada i substitució dels arbres morts.
Doncs allò que ens deien des de l'Ajuntament i des de diferents consistoris que haurien d'haver-hi més zona verda als barris, doncs sembla que ara mateix això està sent una mica difícil. Per tant, nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè després parlarem amb un dels responsables de l'Associació de Veïns del barri del Bon Pastor, perquè ens expliqui doncs, què és el que està passant en aquest barri, sobretot amb el tema de les cases barates, també amb el tema del CAP, del Centre d'Atenció Primària, ja que el Bon Pastor doncs, és un dels barris afectats per el tancament dels centres d'atenció primària a la nit. A la nit que estem parlant a partir de les 8 del vespre fins a les 8 del matí, és a dir, horari nocturn segons el que ens diuen. Doncs tot això és el que us oferirem d'aquí uns minuts, ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara.
Homicidi, incontinències en primer grau. Practiqués i ensorna un neòfit practicant. Saps prendre el pèl, saps el que vols, saps el que et fas. Sense rancúnia, sense encomanar dels mals, sense dir-te el nom del pare, el teu i el meu. Confessionaris, somnis d'estaix, clues, cluïses, llagues al cor.
Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Molt bé, doncs tal com us dèiem, continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Josep Maria Faldo, que és un dels responsables de l'Associació de Veïns del Bon Pastor. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis com està el tema de les urgències nocturnes, perquè al igual que la Trinitat Vella, doncs també estem passant per una etapa, sembla, una mica difícil. Els veïns de la zona el que demanen ara mateix és que aquesta situació en què el CAP està tancat en horari nocturn, doncs canviï per no haver de fer un desplaçament, diguem-ne, que pot ocasionar, doncs, si una persona es troba malament, doncs que hagi d'anar a un lloc on queda una mica més lluny, no? Això com ho veieu?
Bé, nosaltres, en el cas de l'ambulatori del Bon Pastor, la Conselleria de Salut de la Generalitat ens va tancar el servei d'urgències nocturns a finals del mes de juliol. Uh-huh. Sí, que des de finals del mes de juliol el tenim tancat. Uh-huh. L'Associació de Veïns havien tingut una reunió amb els responsables de salut i ens ho havien pintat conforme feien un CUAPS, un centre d'urgències d'atenció primària, uh-huh, que era una mena de centre intermig entre un hospital gran i un ambulatori petit. I nosaltres, bé, vam mirar si de veritat es feia aquest CUAP a Concepción Arenal i vam veure que no és un tal CUAP, sinó que és un servei que ja tenien des de l'ambulatori de Concepción Arenal. Uh-huh. Van millorar l'espai, van agafar un espai més perquè el de Concepción Arenal està col·lapsat i espais els en quedaven ben pocs. Uh-huh. Llavors, amb els metges que donaven servei ja només al barri de Sant Andreu, ara volen donar servei a tot el districte de Sant Andreu. Llavors, el metge d'urgències de la Trinitat i el metge d'urgències del Bon Pastor, les nocturnes, aquests dos llocs de feina desapareixen. Uh-huh. Llavors, no és tant reorganitzar, que és com la Generalitat ens ho volia vendre, sinó que no és reorganitzar, sinó senzillament és una retallada. Uh-huh. Donar el mateix, a la gent del barri i al de tot el districte amb els metges que ja donaven només servei al barri del Sant Andreu. Això és una retallada en tota regla. Nosaltres van queixar, van dir que nosaltres no estem contra la idea del CUAP, però que això no era un CUAP, que això era una cosa molt provisional i que no serveix, a nosaltres no ens serveix. Uh-huh. La gent no anirà a urgències a Sant Andreu. La gent, quan tingui algun problema seriós, anirà a la residència i, per tant, col·lapsarem hospitals grans o aquí al costat, que és l'Espíritu Santo, que sempre hem anat allà quan hem tingut una urgència mínimament mitjana, no?
Clar.
I llavors, uh-huh, les urgències de les nocturnes que teníem aquí, que eren urgències no tan ni mitjanes ni grans, doncs aquestes, no, el servei ens han quedat sense. Uh-huh. I no estem a favor, evidentment, no estem a favor.
Perquè des de l'Associació de Veïns s'ha fet arribar alguna reclamació.
Nosaltres els vam enviar una carta al responsable de Sanitat, uh-huh, al Consorci de Sanitat i a l'ICS i al Consorci, explicant que nosaltres no estem d'acord i que la solució que ells es donen no és un CUAP, és una cosa provisional i que mentre sigui provisional el que nosaltres volem és que estigui el servei d'urgències que teníem, que no se'l trenguin, perquè pensem que és una retallada, que no és una reorganització.
Uh-huh. Perquè la gent gran suposo que s'haurà de conformar amb la residència, que també va costar de posar en marxa.
No, el tema d'urgències, és a dir, tothom passa pel mateix tubo, és a dir, havíem d'anar a l'ambulatori, ara aquest servei nocturn no el tenim, això senzillament se l'han tret. Una altra cosa és la residència de la gent gran, que s'ha posat en marxa, i que ara començarà aviat a funcionar el centre de dia, i bé, això és una altra cosa. Uh-huh. Aquest és una lluita molt llarga, sí, dels anys 80, i que al final doncs l'hem vist oberta. Es va aprovar el 2005 i des de van haver fet primer de la residència un pla especial per arreglar el carrer, perquè era un carrer molt sense sortida, i llavors després de fer aquest pla especial d'arreglar el carrer van fer la residència. I l'han obert ara fa 4 dies, bueno, inaugurat fa 4 dies, sí, obert porta dos mesos o així.
Després també teníem un tema pendent, que era el tema de les cases barates, i el fet és que han programat amb retard els enderrocs, no?, de les cases barates, que tocava ara.
No, els enderrocs, home, tot es va enredrint una mica, però era com quan ho teníem programat, que el problema va ser de les connexions, és a dir, per poder enderrocar primer havien de treure les connexions de l'aigua, de la llum, del gas i del telèfon, i clar, el gas va trigar una miqueteta. I llavors es va enredir, però això no, però s'han anat complint més o menys els plaços. S'han enredit, però no gaire, no podem dir que sigui un endarreriment gran, és un endarreriment, però no és gaire gran. I el que teníem previst de treure a concurs la obra, doncs l'han tret ara al setembre, les empreses han concursat, s'ha tancat el concurs el dia 20 de setembre. I ara el patronat ha de decidir quina empresa triar per començar les obres. Vull dir que els plaços que s'havien donat de la tercera fase es van complir.
El que sí que tenim constància és que el trasllat d'una part dels veïns afectats de la segona promoció de pisos s'han construït per reallotjar aquesta gent, no? Han tingut unes certes demores.
Sí, a veure, el que s'ha enrederit és a dir, quan es van sortejar els pisos de la segona fase, van sobrar pisos. Llavors, aquests pisos els hi van oferir a gent de la tercera fase. Primer, a gent amb discapacitats, després a gent major de 75 anys i després a la resta de la gent de la tercera fase. Però això ja va ser l'any passat, a finals d'any. És a dir, el sorteig s'havia d'haver fet. Entens? Això és un endarreriment. Suposo que al final d'aquest mes es farà el sorteig, però es farà en 10 mesos d'endarreriment. Vull dir que aquí sí que ha hagut un endarreriment, i que bé, nosaltres pensem que ha vingut molt motivat pel canvi tant a la Generalitat com a l'Ajuntament, dels nous càrrecs que bé, doncs, ha hagut un... diguem, no han agafat en seguida les riendes del carro, els ha costat. Clar. I això, el derrament és això.
Per tant, ara esteu pendents de veure quan es posa en licitament el tema de la tercera fase.
Sí, sí, és a dir, nosaltres esperem que aquest mes es faci el sorteig dels habitatges que han sobrat de la segona i que la tercera fase funcioni, és, diguem, amb els plaços que normalment triguen a fer, dir, els plaços normals. Esperem que sí. Por en tenim? Sí, hi ha moltes retallades i tenim por que les subvencions, doncs, de la Generalitat no arribin o arribin tard, o... Això sí que tenim por, la veritat és que estem molt, molt a l'aguait esperant que no hi hagi ninguna mena de retallada.
Doncs sí, perquè últimament s'estan retallant per tot arreu.
Des del mes de febrer, si llegeixes els diaris, no cal ser molt llest, només cal llegir els diaris des del mes de febrer d'aquest any, i és un no parar, és a dir, pots llegir el diari que vulguis, és un no parar, desgraciadament és un no parar.
I que això afecta amb molta insistència als veïns del barri.
Clar, nosaltres, per exemple, en sanitat, l'ambulatori hem tingut la tallada de les urgències nocturnes, però clar, els especialistes del CAP de Sant Andreu, al CAP de Sant Andreu també ha hagut retallades, i diguem, l'hospital gran que ens pertoca, que és el Vall d'Hebron, ja allò és una cosa que les retallades són que no te les acabes de creure. Si no ho llegeixes als diaris, no t'acabes de creure que puguin retallar tant. És molt, molt, molt seriós. És dir, nosaltres pensem que el sistema de salut actual, això comença a fer figa, i que anirem cap a un altre model. Si no ens posem cap a un altre model, la Generalitat va cap a un altre model de sanitat diferent, on la privada tindrà molt de pes i la pública quedarà molt, molt escarrancida.
Pues sí. Doncs a veure com se soluciona o què és el que fa la Generalitat al respecte, perquè la veritat és que els veïns sempre són els més afectats de tot, no?
Sí. També hi ha una gran voluntat d'enfrontar metges amb pacients, i això és una mica A veure, no ens agrada gens, és a dir, els metges no tenen cap culpa i els pacients tampoc tenen cap culpa del que està passant. I en tot cas és la falta de recursos, perquè la sanitat catalana i l'espanyola en general no és de les que el govern dediqui masses diners, perquè a Europa la mitjana és més alta que la d'Espanya, de tota Espanya, és a dir, de Catalunya i de la resta d'Espanya. Vull dir que no estem en una situació de ens gastàvem aquí l'oro i el moro. No ens gastàvem l'oro i el moro, ens havíem de gastar més. Mm. I ara, en comptes d'anar cap a més, anem cap a molt menys, cap a molt menys. Mm-hmm. I això és molt greu.
Doncs...
és molt greu, perquè igual que tenen, quan diuen de posar impostos a la gent que té més calés, diuen que no, perquè llavors les grans fortunes se n'aniran a un altre lloc i tal. Clar, nosaltres el que tenim por és que els grans metges que tenim als hospitals públics que faran descobriments del càncer i de totes aquestes coses, en pocs recursos, en retallades i en menys sou, fotin el camp i se'n vagin a un altre país. I això per nosaltres sí que és un problema. Sí que és un problema perquè perdrem molta qualitat a la sanitat en general, a la pública i a la privada, a la sanitat en general, perquè aquesta gent se dedica i els descobriments que fan, a veure, són molt importants. Si aquests talents els deixem marxar, doncs això sí que és un problema.
Home, el que està clar és que s'ha retallat per dues bandes, una tal i com estem dient per la sanitat i l'altra a l'educació, que
sí,
també és un dels pilars importants de la societat que vivim, sí, sí. No?
La sexta hora fa molt mal, treure la sexta hora a segons quines escoles doncs es representa que no hi hagi desdoblaments a les classes i llavors les classes són massa nombroses, perquè si tens una aula de 28 nanos i em pots repartir en dues de 14, no és igual donar anglès a 28 nanos que a 14. Totalment diferent, és a dir, és una altra classe d'anglès que no té res a veure amb una classe amb l'altra. No té res a veure.
Bueno, doncs seguirem aquestes informacions que ens vagin arribant a veure com intentem solucionar aquesta societat que sembla estar en punt mort, no? O amb una decadència.
Marxa darrere, porta, no tenim el punt mort, tenim la marxa darrere.
Sí,
anem cap a darrere. No estem en punt mort, no? Jo em ric perquè de vegades ja no saps si has de plorar o de riure, però...
sí.
Perquè... però bueno, l'humor que no es perdi.
Molt bé, doncs Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que les coses doncs vagin a millor.
Molt bé,
vinga.
Moltes gràcies per trucar.
Vinga, gràcies a tu, bon dia.
Adéu.
Molt bé, doncs parlàvem amb un dels responsables de l'Associació de Veïns del Barri del Bon Pastor, el senyor Josep Maria Faldo, i hem parlat doncs de diferents temes, des del tema de l'educació fins al tema de l'ensenyament, de les cares barates i doncs tots aquests temes que ens estan afectant darrerament i de manera doncs de bastant delicada, per dir-ho d'alguna manera. Doncs ara el que fem és escoltar una mica de música i atenció, perquè ja anem directament al que són les activitats per poder gaudir aquests dies, que no tot ha de ser trist, que hi ha coses que es poden arreglar i si tenim algun euro doncs millor deixar-lo per divertir-nos i per passar-nos-ho bé, que almenys això doncs ens alegri la vida. D'això en parlarem d'aquí uns minuts. Fins ara.
I els carrers se n'enfosquin i fot un ram com els de quan era petit. Darrere els vidres ja m'ho miro arrupit. Ma mare sent Roberto Carlos tot fent allà. pis i moro d'enyorança perquè no ets aquí. La pluja m'ha portat records d'aquell estiu que vam passar junts en el teu pis de Cambrils. La mare mai va creure que només fóssim amics. Ella ens protegia de la llengua dels veïns, perquè si eres a casa es veia tan feliç. No ho entenia, però un fill és sempre un fill. Oh, els costos a mig a la sorra. Oh, revolcant-se abraçats. Oh, la ment no se m'esborra. Oh, no puc creure'm que s'ha acabat. S'ha acabat. Va aparèixer envoltada de misteri. En el primer moment tot va semblar normal. Borratxera, descontrol mais i rialles. L'endemà jo em ressaca i ella amb ella se'n va anar. Però ara aquell núvol lentament ja ha passat. Ja no plou i el cel gris sembla que s'ha escampat.
Saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un Poble.
Doncs parlem ara amb el David Marín, un dels responsables de la nau Ivanov. Hola,
hola,
David.
Hola, bon
hola. Mira, ens trucàvem per preguntar-te quines activitats duríeu a terme aquest mes d'octubre, les més rellevants, a la nau Ivanov.
Bé, doncs com sempre, una mica a la nau tenim una miqueta de tot, no? De teatre, de música, d'exposicions, i bé, tot just ara, el mes d'octubre, doncs comencem la temporada, i bé, comencem a tope, no? Com vam acabar l'any passat.
Molt bé.
I res, doncs això, tenim obres de teatre, seguim amb el suport a les companyies joves, donant-li veu i un espai on podem presentar tots els espectacles, i cada setmana doncs, tenim una companyia que presenta una obra, no?, de 3 o 4 dies. I després doncs, seguim amb els cicles de jazz. Un cop al mes fem una jam session en col·laboració amb la Fundació Catalana de Jazz Clàssic, on músics de la Locomotora Negra, de l'Ivanov Jazz Group, i això doncs, venen a actuar aquí en directe. També tenim els primers dijous de cada mes, recuperem la Tap Jam, és també tres músics en directe i llavors músics de claqué, ballarins de claqué que van sortint a l'escenari i van fent balls de 2, 3, 4, 5 minutets. I com a gran cosa d'aquest mes d'octubre, doncs el dia 14 inaugurem un nou espai expositiu aquí a la nau, bueno, no nou, sinó que hem reformat, i ho fem amb dues exposicions, una de fotografia de Sisca Puig, una noia de Mallorca que fa sobre... Bueno, és d'Argentina però viu a Mallorca, i tot unes fotografies de grafitis d'allà de Buenos Aires, i després una exposició de quadres de Joan Miró. Fem una exposició de 15 pintures de Joan Miró, i ja fem aquí a la nau.
I què ens podries dir d'això de la nova convocatòria de la beca d'Esperta?
Bé, doncs aquest any també reparem, l'any passat vam fer la primera edició i aquest any doncs, hem obert ja la convocatòria de la beca d'Esperta. Doncs és una beca que el que intentem és doncs, seguir amb aquesta línia de suport als joves creadors, doncs, una mica més estable i més formal. i obrim la segona convocatòria amb, on donem 6 setmanes d'assaig gratuïtes, anem 2 setmanes d'exhibició, tot un media training de formació per la, la companyia guanyadora, i a part doncs, uns quants bolos a fora de Barcelona en diferents teatres, no? Intentem fer l'empenta definitiva a la companyia que guanyi.
I doncs menys mal que feu alguna empenta als joves, perquè també estan tots molt necessitats també.
Bueno, sí, és la nostra filosofia, no? Pensem que com a espai de creació doncs hem de,
doncs sí,
de donar servei a sobretot a la gent jove, que és la que té més dificultats doncs, per obrir-se camí en aquest món.
Doncs una filosofia molt maca, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i, bueno, fins aviat.
De res, gràcies a vosaltres per seguir-nos a nosaltres i per donar-nos veu i poder explicar tot allò que fem aquí.
Clar que sí, ja, fins aviat.
Gràcies, adéu.
Adéu.
La gent de l'hòstia, no? Hòstia. Que
no,
que
no. Lo de la dècada certa ens ho podem soltar, no?
Sí. Lo de la Sarrera ho pots dir demà. Saps?
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Falten ara mateix aproximadament uns 10 minuts per acabar el programa i el que volem dir-vos ara mateix és que, degut a la reestructuració horària d'aquesta emissora, de la programació d'aquesta casa, doncs el programa de sardanes, que habitualment s'emet els dijous a partir de les 5 de la tarda, doncs a partir de demà mateix ja passarà a emetre's a partir de les 11 del matí, de 11 a 12, just abans doncs, d'aquest programa que esteu escoltant ara mateix. Per tant, el programa La Sardana s'emetrà els dijous a les 11 del matí a Ràdio Trinitat Vella. I ara continuem amb el nostre programa i el que ens toca és parlar de l'agenda. I avui és un dia important, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. Per tant, si voleu passar-vos-ho bé, podeu gaudir del concert de la Banda Municipal de Barcelona que es realitza al SAT. El SAT, que hem de dir que és el Sant Andreu Teatre i que es troba al carrer Neopàtria número 54. El Sant Andreu Teatre que us ofereix avui a 4:45 de la tarda és la celebració d'aquest Dia Internacional de la Gent Gran, precisament amb aquest concert de la Banda Municipal de Barcelona. I ara el que volem també comentar-vos és el que es realitza al barri del Bon Pastor. Avui estem viatjant i recorrent els diferents llocs del barri del Bon Pastor i parlem del Club de Lectura 11-12 que realitza el Bon Pastor.
S'ha obert ja la preinscripció pel grup de lectura 11-12 de Biblioteca de Bon Pastor. El club és un grup de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses conduïts per un expert. Cada club es reuneix en sessions mensuals d'una durada pròxima d'hora i mitja.
Doncs sí, hem de dir que aquest club també gaudeix de diferents mesos per poder organitzar les seves activitats. I hem de dir que aquests clubs són grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses conduïts per un expert. Cada club es reuneix en sessions, com hem dit, mensuals d'una durada aproximada d'una hora i mitja entre els mesos d'octubre i els mesos de maig.
Aquests clubs de lectura estan adreçats especialment per a persones amb ganes de llegir, de fer amics i de xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant. Es tracta doncs d'una activitat que combina el plaer de lectura i el de la conversa al voltant d'un llibre.
Doncs sí, i també hem de dir que podem gaudir d'una altra activitat que és molt, molt important, com hem d'anar ara cap al Centre Cultural Can Fabra, perquè demà es realitza una exposició. És a dir, que fins demà... No, aquests dies s'està organitzant aquesta exposició i teniu fins demà per poder-ne gaudir. Aquesta exposició rep el nom d'Un món de colors.
El grup de pintors de Sant Andreu vol celebrar un aniversari ple de colors, tots els colors de la paleta sense que en falti cap. En aquesta exposició recollim resumides totes les vivències del grup al llarg d'aquests anys, destacant les que han representat un món per a l'artista dins de la seva vinculació amb les persones i l'entorn.
Doncs sí. I hem de dir que aquesta activitat, aquesta exposició, Món de Colors a Can Fabra, és oberta dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i els dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. I atenció, perquè els diumenges també està obert, eh? Perquè hi ha gent que no sàpiga què fer un diumenge, doncs que vagi cap a Can Fabra perquè també podrà gaudir d'aquesta exposició Un món de colors. Els diumenges, però, l'horari és reduït i s'ofereix de 11 del matí a 2 del migdia amb l'entrada totalment gratuïta, o sigui que no us ho podeu perdre. I encara tenim més coses per comentar, com per exemple la que es realitza al Sant Andreu Teatre i es diu Habibi Amado, fusió de paraula, música, dansa, dèrbics i videoprojecció.
Doncs sí, finalista als Premis Max 2011 com a millor espectacle revelació, Habibi, de la companyia aragonesa Produccions Viridiana, és una delícia que es podrà degustar a partir d'aquest divendres al SAT, durant només dues setmanes. Un espectacle multidisciplinari que compta amb un ballarí dèrbics Girubac, els millors textos de la poesia sufí i les últimes tècniques en videoprojecció mòbil importades des dels Estats Units. Una impressionant producció hispano-marroquí que busca l'origen de les arrels comunes entre l'islam i occident.
Doncs sí, i a més, doncs també hem de dir que ara més que mai és important deixar-se seduir per la riquesa d'altres cultures i religions, com poden ser la musulmana, la jueva o també la cristiana, i descobrir la bellesa de tradicions mil·lenàries lluny de desentesos i malinterpretacions per acostar ambdues ribes del Mediterrani. A Habibi Amado és la imatge i el vídeo el que agafen força acompanyats de textos de diferents poetes i referents del surfisme clàssic, el cant de les melodies àrabs, la dansa d'èrbics, mantenint durant una hora, que és el que dura l'espectacle, doncs a l'espectador amb els ulls ben oberts, el cor en un puny i la pell de gallina. Més coses. Doncs hem de dir que l'aragonesa Produccions Viridiana té 17 anys de trajectòria teatral i suma més de 2.300 actuacions dins i fora de l'estat espanyol. Per tant, hem de dir que acosteu-vos al SAT perquè podreu gaudir de la vida com a productora d'aquesta senyora, d'aquesta productora aragonesa, que ha rebut, entre d'altres, doncs, el premi al millor espectacle i al millor actor a la Mostra de Teatre de Barcelona, el premi millor espectacle al Festival Iberoamericà de Teatre de Mar de Plata a l'Argentina i el premi a la millor connexió amb el públic a la Fira de Titelles de Lleida. I ha estat finalista als Premis Max com a espectacle revelació en 3 anys, el 2004, el 2005 i el 2011. I ara parlem d'una inauguració, de la festa d'inauguració de la tardor al barri de Navas.
Doncs sí, aquest divendres dia 7, a 6:15 de la tarda, es realitzarà, com deia el meu company Jordi, la festa d'inauguració de la tardor. L'organitza el Pla Comunitari de Navas, Servei de Dinamització Juvenil, Temps de Barri, Espai Jove, Garcilaso, i ofereixen un munt d'activitats per joves. Una presentació dels tallers de dinamització juvenil del districte Sant Andreu i Espai Jove Garcilaso.
I encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple el que fa referència a les adhesions per a la conservació de les restes romanes al barri de la Sagrera. Ens ho comenta la Patricia Soler.
Doncs
a veure si...
Ara us
en parlem d'aquesta informació, i és que el Centre de Documentació de la Sagrera, en conèixer la notícia de la trobada de les restes d'una vila romana, doncs les obres que s'estan fent a l'entorn de la futura estació de l'AVE té diferents consideracions.
Considera que s'hauria de valorar de manera adient un fet tan singular i transcendent que dona projecció, importància i perspectiva al nostre passat. Que un patrimoni cultural com aquest no hauria de marxar del lloc on s'ha trobat. restaurant allò que calgui per, si és possible, retornar-ho a la seva ubicació original per tal de convertir-lo en un punt emblemàtic i de referència en estreta i compatible combinació amb la futura estació de la Sagrera. Uh-huh. Ens diuen també que si estàs d'acord
amb aquesta
adhesió,
doncs el que heu de fer és adherir-vos facilitant el vostre nom i cognoms a aquesta adreça que ara mateix us facilitem. Seria qterre@gmail.com, que doncs des d'aquesta adreça electrònica es lliurarà a l'Associació de Veïns de la Sagrera perquè faci arribar a les institucions o organismes que calgui l'opinió de la gent de la Sagrera sobre aquest tema, per tal doncs que sigui coneguda i tinguda en compte. Aquesta informació, aquesta notícia sobre les adhesions per la conservació de les restes romanes a la Sagrera ens l'ha fet arribar en Quim Terrer, que és un dels responsables del Centre de Documentació de la Sagrera. I d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Em diuen que encara ens queden 2 minuts, per tant intentem aprofitar-los, i si tenim alguna informació més al voltant d'això, doncs dir-vos. La Biblioteca La Sagrera Marina Clotet ofereix el servei de préstec i lectura a domicili a totes aquelles persones amb problemes de mobilitat temporal o permanent, malalts crònics, persones en període de convalescència, amb discapacitats físiques i gent gran. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Raquel i a la Patrícia per haver-nos acompanyat en aquest matí, i qui us parla i acompanya en Jordi García. Tornem demà a la mateixa hora. Que va ser una molt bona tarda.